Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Pere Gallifa.
Al Vallès Occidental no reciclem prou ni prou bé. L'informe sobre residus municipals alerta que la comarca només es realitza el 39% de recollida selectiva bruta quan s'hauria d'arribar al 50% a partir de l'any vinent. Millorem a l'hora de separar el paper i el cartró, el vidre i els envasos lleugers. També cal destacar com a dada positiva que el Vallès Occidental és la comarca que més ha crescut en reciclatge des de l'any 2017 al 2018. Ho detalla Josep Maria Tost, director de l'Agència de Residus de Catalunya.
És un salt important, gairebé 3 punts respecte a l'any 2017. S'ha fet una bona feina i s'ha notat. Els esforços del Consorci amb els ajuntaments de la comarca de fer campanyes de conscienciació, temes de prevenció, temes de foment del reciclatge, però s'ha notat i hi ha hagut aquesta millora relativament important. Però cal molta feina a fer encara.
Feina com ara separar millor la fracció orgànica o reduir el malbaratament alimentari. Deures que hem de fer la ciutadania, però també les institucions, impulsant campanyes atractives i de proximitat per arribar a complir tots aquests objectius. En aquest Notícies Migdia entrarem a fons en aquesta qüestió sense deixar de banda altres temes d'actualitat.
Titulars.
Els pressupostos participatius Construint Ciutat no tenen garantit el seu futur amb el nou govern. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. La pròxima edició sí que es tirarà endavant, però les següents hauran de superar un estudi que vol fer el govern de coalició per la gran quantitat de problemes que diuen que genera. El portaveu de l'executiu, Pol Gibert, ha posat alguns sobre la taula.
Havia tingut contres objectius en els quals la gent aplicava, però els seus projectes no sortien escollits per diferents problemes burocràtics, projectes que després s'adjudicaven i no s'acabaven fent com ells volien, perquè el govern prenia les rendes del projecte, no? Amb el qual el procés diguem participatiu, a vegades no era tan participatiu, sí, amb la votació, però després amb l'execució no, amb el qual també generava disfuncions a vegades entre l'entitat que anava a presentar-se i l'execució real del projecte, no?
L'Ajuntament es posa un termini de mig any per decidir què fer amb el Construint Ciutat, un projecte que va néixer amb el govern quadripartit.
També hem preguntat per què costa tant implementar el projecte Housing First a Sabadell. Actua Vallès denunciava que no hi ha immobles per les persones sense llar.
L'Ajuntament ha respost que el problema no és la normativa de Vimussa, com s'apuntava en un principi, per cedir pisos per aquesta finalitat, sinó que el tipus de pis que es necessita no es troba al parc públic d'habitatge.
I en esports, el Sabadell torna a la zona noble gràcies al triomf per 1-0 contra el Badalona. L'equip arlequinat és segon a només un punt del líder.
Amb un solitari gol d'Aitor Pascual, en va tenir prou l'equip d'Antonio Hidalgo per tornar al camí del triomf. Analitzarem aquesta victòria a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Tot seguit repassem aquestes i altres qüestions amb Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Passant 3 minuts de 2:15, repassem els serveis. S'han acabat aquests episodis de vents. Avui el dia s'ha despertat tranquil i amb sol a Sabadell. Què ens espera per les pròximes hores? Ens ho explica en Jordi Cruz. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Tot i que ara mateix fa sol a la major part de Catalunya, comencen a arribar núvols per l'oest del país, que aquesta tarda deixaran el cel molt ennuvolat o cobert al Pirineu, també a les comarques de Lleida, i a poc a poc els núvols poden arribar a la resta de Catalunya. A més, deixaran precipitacions, sobretot a la meitat oest i al Pirineu, amb una cota de neu que anirà baixant fins als 2.000 metres en general, una miqueta més baixa al Pirineu Occidental, i que en general aquestes precipitacions seran disperses i de forma aïllada també poden afectar doncs, a punts del litoral i del prelitoral. Tot plegat amb temperatures avui una miqueta més altes que poden fregar els 23 o 24 graus al litoral, mentre que al Pirineu no passaran dels 15 graus, i encara amb cops de vent molt fort als cims del Pirineu, també la serralada transversal. Demà al matí encara podrà caure una miqueta de pluja cap a les comarques de Girona, i a partir de migdia també se n'esperen al Pirineu. La temperatura serà una miqueta més baixa i de fet acabarà nevant al Pirineu per damunt dels 1.500 metres. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I què passa al transport públic? Des del Transmet ens ho explica el David de Toro. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot advertir que l'acampada d'estudiants a la plaça de la universitat afecta algunes línies d'autobús que han de circular desviades. La resta de línies d'autobusos, metro, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat, segons ens informen els diferents operadors. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bon dia, David. També hi ha tranquil·litat a la xarxa viària. Per exemple, a Barberà trobem només un quilòmetre de retencions a l'entrar a l'AP7 en sentit Girona. També 2 quilòmetres al nus de la Trinitat, sortint de la ronda de dalt cap a Sabadell. Pel que fa a dins de la ciutat, a dins de Barcelona, hi ha circulació normalitzada tant a la ronda litoral com a la ronda de dalt. I com comentava el David de Toro, la tallada per l'acampada dels estudiants universitaris provoca, doncs això, que siguin tallat la circulació a tot l'entorn de la plaça Universitat.
La notícia del dia.
Us ho dèiem en començar, el Vallès Occidental situa en un 39% la xifra de recollida selectiva bruta de residus durant el 2018, una dada que augmenta 3 punts respecte a l'any passat, però que, tot i aquest increment, encara se situa per sota de la mitjana catalana, que és d'un 41%, i que està molt lluny de l'objectiu marcat pel 2020 per la Generalitat, que és arribar al 50% de recollida selectiva. Des de l'Agència de Residus de Catalunya demanen als ajuntaments de la comarca que realitzin campanyes de proximitat de conscienciació per tal de poder arribar a complir aquest objectiu.
De fet, asseguren que amb les campanyes que s'han fet fins ara des de la Generalitat o la mateixa agència no s'han aconseguit resultats plausibles i és per això que demanen als consistoris que es posin en marxa. Josep Maria Tos, director de l'Agència de Residus de Catalunya, explica quin és el deure pendent a l'hora de reciclar.
Tenim bastant assumit tots els ciutadans que separar paper i cartró i envasos de vidre és relativament fàcil, però l'orgànica encara ens fa massa peresa. I, evidentment, fins que totes les ciutats i pobles d'arreu del país, i especialment també el Vallès Occidental, no tinguin clar que fer una campanya de recollida de la fracció orgànica és important, no arribarem als objectius que tenim com a país i objectius que tenim europeus.
A la fracció orgànica, TOS també hi afegeix el malbaratament alimentari, assegurant que es llencen a les escombraries molts aliments que encara són aprofitables. Pel que fa al tipus de recollida que han de realitzar les diferents ciutats, TOS defensa que cada municipi és diferent i que els ajuntaments han d'investigar quin mètode s'ajusta més als seus ciutadans. Tot i això, el director de l'agència té clara quina és la solució.
Com a govern, fa 25 anys que analitzem les dades de gestió de residus del país. Els últims 10 anys estem estancats a un 40% de recollida selectiva. Tenim clar que estem en un sostre de vidre. Ho hem explicat tot. I la pregunta és, per què un ciutadà de Matadepera, de Vacarisses, de Sabadell o Terrassa no recicla el 2019, quan li hem explicat tot? Sabem perquè no hi creu, perquè li és igual, perquè no és important. Per tant, hem de buscar estímuls. I tenim clar que l'estímul econòmic és una eina important. Per tant, hem d'individualitzar i premiar el ciutadà que ho fa bé i penalitzar el ciutadà que té males pràctiques o no recicla.
Amb les dades del 2018 sobre la taula, la Generalitat està lluny d'arribar al pacte europeu acordat pel 2020, que estipula que totes les ciutats han de produir un 50% de recollida selectiva. TOS ja ha advertit que aquells municipis que no compleixin amb aquesta pauta seran sancionats.
L'informe del 2018 sobre els residus municipals han arribat amb moltes més xifres. Ho analitzem tot seguit. Com hem comentat, el Vallès Occidental se situa en un 39% en la recollida selectiva bruta.
Així és, lluny, com dèiem, del 50% pactat pel 2020. La comarca que més recollida selectiva bruta realitza és el Maresme, amb més d'un 45%, seguida de ben a prop per l'Alt Penedès, amb un 44,46%. La comarca que més punts ha incrementat la seva recollida selectiva és el Vallès Occidental, que ha passat d'un 36% l'any 2017 a un 39% el 2018.
El Vallès Occidental puntua amb nota en la recollida selectiva de paper, cartró, vidre i envasos lleugers.
Si mirem la recollida de paper i cartró, la comarca del Vallès Occidental se situa en la tercera posició amb un 27%, només superat pel Vallès Oriental amb un 27,5% i pel Garraf, que se situa amb més d'un 28%. En la recollida selectiva de vidre, la nostra comarca supera la mitjana de Catalunya amb un 28,29% de reciclatge. En aquesta categoria, dues comarques més també superen la mitjana catalana. És el Vallès Oriental amb un 33% i el Garraf amb un 26%. En la recollida selectiva bruta d'envasos lleugers, el Vallès Occidental se situa com la comarca que més recull, amb més d'un 22%, superant així la mitjana de Catalunya. En segona posició se situa el Baix Llobregat, amb més d'un 21%.
Si mirem les xifres de recollida selectiva segons la mida dels municipis, Sabadell no apareix entre les millors classificades.
De fet, en el top 5 dels municipis que tenen més de 60.000 habitants, no hi és. En canvi, la ciutat de Sant Cugat ocupa la primera posició, superant el 48% de recollida. Tot i això, són 10 punts menys que la població puntera de la categoria inferior, a partir de 15.000 habitants. habitants. Es tracta de Sant Just d'Esvern, que fa gairebé un 58%. Si mirem municipis entre 5.000 i 15.000 habitants, la primera posició la té Matadepera, amb gairebé un 91% de recollida. En segona posició, Argentona, més d'un 87%, i en tercera posició, Vacarisses, amb un 83%. I una curiositat, tant Matadepera com Vacarisses realitzen la recollida de residus porta a porta.
Notícies migdia.
La remodelació i reparació del 60% dels jocs infantils de Sabadell ja és imminent. La Junta de Govern ha aprovat aquest matí l'adjudicació de les obres que faran possible el projecte presentat pel govern municipal anterior i licitat fa just un any. En total, l'Ajuntament invertirà més d'un 1,5 milió d'euros i invertirà en 152 àrees de les 239 que hi ha a Sabadell.
Les obres arriben pràcticament amb un any de retard. De fet, es van licitar el novembre de l'any passat i estava previst que estiguessin enllestides de cara a la primavera. En tot cas, avui s'ha desbloquejat l'últim escull del projecte i se n'ha fet oficial l'adjudicació. Les obres finançades amb recursos provinents del superàvit dels pressupostos del 2018 s'han dividit en 6 lots diferents perquè es puguin fer de forma paral·lela. El portaveu del govern municipal, Pol Gibert, destaca que les actuacions permetran fer unes reparacions molt necessàries.
Són de remodelació i l'última reparació, perquè hi ha parts que estan diferents punts, en el qual no fa falta remodelar-ho sencerament, sinó només alguna peça que s'ha de canviar, algun paviment que està en mal estat, alguna valla que està caiguda, que són bastants casos, fins 61 que han contemplat en aquest pla de xoc.
Amb tot s'actuarà en àrees de jocs infantils de tots els districtes de la ciutat, tot i que el districte tercer és el que acumularà més actuacions, una trentena. Un cop en marxa, les obres s'allargaran prop de 3 mesos.
La continuïtat del procés participatiu Construint Ciutat està en dubte. Així ho ha apuntat avui el portaveu del govern municipal, Pol Gibert, assegurant que s'està estudiant si mantenir la proposta de cara al 2020.
De replantejar com es fa Construir una Ciutat i si el decidim tirar tant com estava, si ho vam remodelar, si es va modificar. De fet, ara mateix s'està parlant d'aquest tema, és un tema que hi ha en agenda de com acabem de perfilar el procés participatiu, diguem, independentment del nom de com s'hi digui.
Gibert assegura que s'ha posat sobre la taula el replantejament o l'eliminació del Construint Ciutat davant la gran quantitat de problemes burocràtics i d'entesa amb les entitats participants que ha suposat.
El mes d'agost passat, aquesta emissora avançava que diverses entitats suposadament finançades pel Construint Ciutat havien hagut de suspendre el seu projecte a l'espera que arribessin els recursos. Per Gibert, aquest és un primer símptoma que el procés participatiu no està acabant de funcionar correctament.
No hi havia problemes d'origen, diguem, amb la relació entitat-ajuntament, llavors tenia entès que no tenia cap sens suficient per després poder tirar davant burocràticament el projecte, no? Però sí que hi havia algun problema entre la gestió de l'ajuntament i l'entitat, i també un projecte que també ens hem donat compte que l'ajuntament havia tirat pel dret fent un projecte determinat, diguem, sense comunicar-se amb l'entitat. Llavors també ja concentrava, hòstia, jo havia pensat una cosa i és una altra, no? En qual que hi ha bastantes àrees de millora en aquest projecte que s'han de treballar si es vol continuar.
En aquest sentit, el portaveu del govern assenyala que alguns projectes s'han acabat incloent en els pressupostos ordinaris de l'Ajuntament, un fet que assegura que caldria avaluar. Per Gibert, hi ha un marge de mig any per prendre una decisió final entorn al Construint Ciutat. Mentrestant, en el ple municipal del mes de novembre, que tindrà lloc demà, es farà la ratificació dels projectes finançats pel procés participatiu d'aquest 2019.
I encara en política, Matías Sarracà, número 6 a la llista de la CUP per Barcelona, defensa l'estratègia de bloqueig dels anticapitalistes de cara al 10N. Assegura que tant la formació CUP com ell mateix han decidit presentar-se per primer cop a unes eleccions espanyoles per l'excepcionalitat del moment. El programa de la CUP es pot resumir en 3 conceptes, amnistia, autodeterminació i llibertats. 3 idees que no es poden negociar a Madrid. Són declaracions del programa El Cafè de la Ràdio que visiten tots els candidats sabadellencs de totes les llistes.
Un diàleg en la base de que ells tenen el poder, a què portarà? Ja sabem a què ha portat. Per tant, nosaltres apel·lem, òbviament, a la desobediència civil, als carrers, com un element de garantir el respecte cap als ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Diàleg, el diàleg és una paraula buida quan es fa des del sotmetiment, des de sotmetre's a un govern de l'Estat que utilitza, i un règim que utilitza totes les eines que té per empetitir-nos i per maltractar-nos com a poble.
Sarracant també ha defensat les protestes als carrers des de la publicació de la sentència del procés i afirma que cal donar-hi una resposta política.
Serracant, que estarà acompanyat a la llista per la sabadellenca Xus Merino, ha reiterat que és absurd negociar les reivindicacions dels independentistes amb el govern que pugui sortir del 10N. Per això defensa que cal anar a bloquejar el Congrés mentre es pressiona els carrers a través de la desobediència civil.
volem constatar que hi ha una part important, no?, dels catalans i catalanes que entenem que no hi hem d'anar a fer res. I volem dir-ho, volem expressar-ho. Aquell espai, de moment, és un espai en el qual Catalunya hi és representada. Per tant, nosaltres creiem que també hi ha d'estar representada aquesta posició de trencament, no?, d'esquinçar les costures.
Serracant ha criticat tant la defensa continuada del diàleg que proposa Esquerra com el fet de demanar que t'agafin el telèfon, en clara referència als últims moviments del president Quim Torra. Des del seu punt de vista, cal buscar noves estratègies i defensa la constitució de l'Assemblea de Càrrecs Electes, que s'escapa del marc legal institucional. Sobre les protestes que han inundat els carrers des de la publicació de la sentència, Serracant opina que la majoria d'aldarulls han estat motivats per actuacions policials desproporcionades.
El que hem vist en vídeo també és i que és en la majoria dels casos l'inici, no?, d'aquestes actuacions, doncs gent assentada que ha de córrer de forma, no?, de cop i volta per una actuació de la policia. Sens dubte donarà molt per analitzar i esperem que els cossos de seguretat analitzin les seves pràctiques aquestes darreres setmanes.
També ha defensat els joves que no surten al carrer a protestar per gust, sinó que estan demanant una resposta política a les institucions de la situació que es viu al país.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El reglament de Vimussa no és un problema per l'aplicació del projecte del Housing First, la iniciativa que consisteix en oferir primer una llar a les persones sense sostre i després fer els plans d'acció social necessaris. La setmana passada us explicàvem que l'entitat que gestiona el projecte, Actua Vallès, culpava de la manca d'immobles la normativa de l'empresa pública d'habitatge. Tot i això, el regidor del departament, Eloi Cortés, ha explicat al Cafè de la Ràdio que la problemàtica real és la manca de pisos d'aquestes característiques que hi ha al mercat sabadellenc.
El problema és de manca de disponibilitat de pisos adequats pel projecte per part de Vimussa, no? Igual que en altres projectes també ens falten pisos per poder oferir a les persones que en tenen necessitat, per exemple els pisos d'emergència social, que hi ha gent que té el dret a un d'aquests pisos però no té encara pis adjudicat perquè no en tenim prous. En aquest cas passa el mateix.
I com han de ser aquests pisos?
Doncs el projecte preveu que els usuaris visquin sols en els habitatges i, per tant, cal que siguin llars de només una sola habitació i de dimensions petites. Un perfil d'immobles que actualment no hi ha al parc públic d'habitatge i que també es troben amb dificultats al mercat privat. Tot i això, l'Ajuntament està molt pendent de les possibilitats que apareixen per incorporar-les a la nòmina de pisos municipals.
Estem fent un esforç per ampliar el parc públic, no només per aquest projecte, sinó per d'altres, no? com deia, els pisos d'emergència social o altres tipus d'habitatges per diferents tipologies d'usuaris que tenim en situació d'emergència habitacional.
De fet, Cortés ha explicat al Cafè de la Ràdio que en aquests moments ja no és damunt la taula de l'Ajuntament la possibilitat de poder posar en marxa un alberg permanent per atendre les persones sense llar.
I l'Ajuntament de Sabadell substituirà 6 exemplars de pi blanc del carrer Santa Teresa per espècies més idònies que s'adaptin millor a la ciutat. El pi blanc és una espècie que causa molts problemes si compta amb edificis o estructures a prop, ja que en dies de fortes ventades té molta facilitat de trencar-se i caure. Així ho ha confirmat Jesús Rodríguez, tercer tinent d'alcaldessa, que també ha explicat que no arrencaran un dels arbres amb l'objectiu de poder-lo estudiar.
L'arbat existent a la plaça Salvador del Serrà, que es vol extreure una sèrie d'arbres, 6 en total, en els quals s'han analitzat que poden tenir problemes, s'han aixecat voreres. Algú d'aquests arbres també està fent filtracions, amb la qual s'ha detectat tècnicament que s'han de treure i es deixa un que és peculiar i és molt gran, que s'ha de fer un estudi de si es pot deixar o no.
Ara doncs, Karen, comença un treball de reposició dels nous arbres.
Així és, el mateix Rodríguez ha explicat que es plantaran espècies que es consideren més adients per viure a prop d'habitatges, com per exemple les alzines.
Es substituirien per genoder, per el tema d'alzines i almengers, i també algun arbre de l'amor en aquest sentit. I el que estaríem parlant és que de cara en qüestió de per final de novembre i principi de desembre ja estaria la reposició de l'arbrat, perquè es treurien les soques a través d'unes màquines especials que hi ha per fer aquest tipus de treball.
Tota aquesta operació de reposició d'aquests pins blancs s'emmarca en un projecte més ampli de reformació del Passeig de la Revolució.
La plataforma Diversitat Funcional, impulsada a Sabadell per persones amb discapacitat, reclama a l'Ajuntament la creació d'una finestreta única i la implantació de documents de lectura fàcil. Des de l'entitat sabadellenca volen que els tràmits relacionats amb l'administració siguin més accessibles per aquest col·lectiu i denuncien que en l'actualitat tot és massa complex com per poder-ho fer sense ajuda. Helena Molís, bon dia.
Bon dia. Els responsables de la plataforma Diversitat Funcional s'han reunit amb l'Ajuntament per fer sentir les seves necessitats. En aquest moment, fer qualsevol tràmit els resulta molt dificultós, una situació que impedeix la independència d'algunes persones amb discapacitat. El cofundador de la plataforma, Àlex Moya, ha explicat al programa Al Matí quina és la resposta rebuda per part de l'administració local.
Jo veig que l'Ajuntament ha vist que les reivindicacions nostres, li han enviat per e-mail unes reivindicacions i unes notificacions que és de la ONU que obliga a fer-lo i a veure com ho fan ells, perquè nosaltres seguirem darrere.
Moya assegura que la seva entitat, nascuda originalment per evitar el tancament de centres per a persones amb discapacitat, vetllarà pel desplegament del Pla Estratègic d'Acció Social impulsat en el mandat anterior.
Nosaltres estem seguint com treballa l'Ajuntament, com ha de ser el nou govern, com treballarà i com farà. Perquè si no fa el que ha fet l'altre govern, que l'ha tirat davant, se quedarà dintre d'un calaix que mai s'ajudarà les persones amb el tercer sector. Què passarà? Que tot el que hem guanyat ho hem perdut.
Més enllà de les demandes a l'administració, des de la plataforma també fan una crida al conjunt de la societat perquè garanteixi la independència de les persones amb discapacitat. Tot plegat, començant per les famílies, ja que, segons Moya, són excessivament protectores.
Més notícies en un format més breu. Una delegació formada per 5 municipis, entre ells Sabadell, es desplaça als camps de refugiats de Tindouf, Algèria.
L'objectiu de la iniciativa és conèixer la realitat dels campaments i fer seguiment dels projectes que s'hi estan impulsant, com per exemple la posada en marxa del laboratori de producció de medicaments genèrics que està situat al centre de l'Hospital Nacional de Rabouni. La delegació coincidirà amb la visita que hi fa la Comissió Quirúrgica i Mèdica, que compta amb personal de l'Hospital de Sabadell per fer operacions i impartir formació als professionals sarauís. La comissió està formada per professionals de dermatologia, cirurgia, pediatria i infermeria.
La colla sardanista de Sabadell s'ha proclamat campiona del Campionat de Catalunya de Veterans.
La competició es va celebrar aquest divendres al matí a Girona i van participar fins a 9 colles veteranes. El jurat va decidir atorgar el primer lloc a la colla de Sabadell per unanimitat i d'aquesta manera els sabadellencs s'enduien el títol per 6ª vegada.
Uralit haurà de pagar 3 milions i mig d'euros a 14 veïns de Cerdanyola i Ripollet exposats a l'amiant provinent de la fàbrica.
Són persones que vivien amb treballadors de la factoria o que residien o treballaven prop d'aquesta. La sentència subratlla que l'empresa coneixia el perill que comportava la inhalació de fibres d'amiant, però no va actuar per adequar les instal·lacions i evitar que la substància sortís a l'exterior. L'Audiència de Madrid confirma, doncs, la resolució prèvia del jutjat de primera instància número 5 de la capital espanyola.
I els Mossos d'Esquadra busquen un adolescent de 16 anys que va desaparèixer a Sant Cugat aquest dissabte.
La menor, que es diu Rebeca, mesura 1,65 m i és de constitució prima. En el moment de la desaparició portava una faldilla verda, brusa negra i mitjons fins als genolls. La policia insta la ciutadania a trucar al 112 si té alguna informació sobre la desapareguda.
Què faràs a les tardes aquest curs?
Doncs havia pensat fer ceràmica, ioga islandès o bachata, però al final he decidit lluitar.
Lluitar? T'has apuntat a karate?
No, què dius? M'he fet voluntari del Casal dels Infants.
Suma't a la lluita contra les desigualtats. Vine a fer voluntariat i faràs costat a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat.
Apunta-t'hi a casaldelsinfants.org.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
La força de la TUS. Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment de sortir de Sabadell i la comarca per repassar altres qüestions d'actualitat. El govern català fa una crida a mantenir una actitud cívica en les manifestacions dels pròxims hores i dies.
Aquest dilluns està prevista una protesta davant del Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona amb l'objectiu de bloquejar la visita de Felip VI i el Tsunami Democràtic anunciat concentracions per dissabte, dia de reflexió. Aquest matí a les 8 s'ha reunit l'executiu al Palau de la Generalitat. Durant la reunió s'ha fet un balanç de les mobilitzacions de la setmana passada i s'ha constatat que es van desenvolupar en termes generals de manera democràtica i pacífica.
Junts per Catalunya ha dit que participarà de la mobilització contra el rei Felip VI davant del Palau de Congressos aquesta tarda.
Míriam Nogueras, número 2 de la llista per Barcelona, ha asseverat que cal escoltar la gent, està al seu costat i dir que, el monarca no és el rei de Catalunya. Junts per Catalunya apel·la al dret a la manifestació i a la protesta de tothom i serà part del 80%, diu, que no reconeix Felip VI com a rei de Catalunya.
Inés Arrimadas considera que els mals pronòstics de les enquestes per Ciutadans són un intent de condicionar el vot.
Apunta que les males perspectives es deuen als interessos dels nacionalismes i al bipartidisme d'eliminar la seva formació. Arrimadas, entrevistada a TV3 i Catalunya Ràdio, ha demanat aplicar el 155 per cessar el president Torra.
Nosaltres volem un pacte entre constitucionalistes perquè a curt termini es posi una solució sobre la taula, que la tenim en una democràcia.
Quina és?
Li estic dient cessar el govern de Torra, cessar Torra, i posar un govern que gestioni bé la nostra economia. El que no podem tenir és un senyor...
Govern a través d'urnes o no?
Bueno, primer el 155 per cessar el senyor Torra. Això és urgent. O què hem d'esperar?
Per altra banda, assegura que ni ella ni Rivera s'han plantejat dimitir si perden la meitat dels diputats.
I Junqueras tilla Sánchez de covard per no dialogar.
Ho fan una carta que l'exvicepresident ha enviat als mitjans de comunicació. Junqueras retreu a Sánchez que no seria president sense l'independentisme i li retreu que fa voltes com un ninot i desorientat i que s'assembla massa a aquella dreta que vam apartar del poder cada cop més aïllat i cada cop més autoritari, dit textualment. També li assegura que ha especulat amb la demoscòpia per declarar noves eleccions. Una frivolitat, afegeix, que ara li passa factura.
I sortint de la política, perquè la cantant Rosalía ha guanyat el premi MTV Europe Music Award a la millor col·laboració de l'any per Con Altura, el seu single amb J Balvin.
L'artista de Sant Esteve Sarrovires encarava la gala dels Emmy celebrada a Sevilla amb 4 nominacions, de les quals 2 eren per Con Altura, una per al premi al millor look i una altra pel millor page. Finalment ha alçat un únic premi, però ha tornat a pujar a l'escenari per interpretar juntament amb una vintena de coristes i ballarines el tema Dimi Nombre, que acumula més de 43 milions de visualitzacions a YouTube.
La contraportada.
Fins a 10.000 persones han visitat aquest cap de setmana l'exposició Dinosaur Tour, que s'ha instal·lat a Fira Sabadell. Petits i grans han pogut observar, tocar i conèixer diferents tipus de dinosaures que van habitar la Terra fa uns 230 milions d'anys. Eneco Velasco, responsable de comunicació de l'exposició, assegura que la semblança de les figures amb els dinosaures de veritat és el gran atractiu del Dinosaur Tour.
Sin lugar a dudas, el mayor atractivo de la exposición que presentamos son las figuras animatrónicas y a tamaño real. Contamos con la tecnología animatrónica, que es una tecnología que inventó Walt Disney y que el comisario de esta exposición aplicó a los dinosaurios, de tal manera que las piezas que presentamos se mueven, rugen e incluso respiran, imitan los movimientos de la respiración, con lo cual ver a estos dinosaurios a tamaño real y en movimiento, hace que la exposición sea altamente impactante.
Milers de persones han visitat aquesta exposició a Sabadell, tot un èxit per l'organització. Molts d'aquest públic eren nens i nenes fascinats per les figures gegants d'aquests dinosaures. Abans de fer parada a Sabadell, el Dinosaur Tour havia fet també aturada a països com Alemanya, Itàlia, Romania, Polònia, França o Noruega. I amb aquest apunt tanquem el Notícies Migdia d'avui. Tornarem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També us podeu mantenir informats a través de Facebook, Twitter, Instagram o al portal web radiosabadell.fm. Us deixem amb els esports, amb l'Adri Arroyo a l'Hotel Suís. Que passeu una molt bona tarda.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.